Cugat Clarella s'encarrega en el nostre programa de parlar-nos de muntanya, de muntanyisme en general, de la seguretat a la muntanya, de totes aquelles qüestions que tenen a veure amb la pràctica d'aquest esport. Bernat Clarella és responsable d'una de les marques de material tècnic importants en l'àmbit de la muntanya, que és la marca Millet, i coneixedor a la perfecció, perquè forma també part d'un grup de rescat, coneixedor a la perfecció de totes aquelles qüestions que hem de saber. Bernat Clarella, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Avui ho trobem a la muntanya, veig, no?
Sí, avui m'ho he enganxat en al meu àmbit, al lloc on m'agrada estar, sens dubte.
Molt bé. Tenim una notícia per comentar, Bernat, que no volíem deixar de passar per alt, perquè aquesta setmana, tot i que ja la setmana passada van acabar els rescats, doncs les últimes setmanes l'Annapurna, el Nepal, però fonamentalment el punt més alt de la ruta de l'Annapurna, 5.419 metres, va ser doncs l'escenari de la mort de moltíssimes persones que intentaven fer l'ascensió a l'Annapurna, no?
Bé, més que l'ascensió, això és el trekking dels Annapurna, que és la volta a tot el que és el massís de l'Annapurna. Jo estic a la sort de poder estar ja fa uns 4 anys. Hi ha un punt culminant, que és el Turun Pass, un pas de 5.600 metres, que en principi és dels més alts que hi ha com a trekking per poder ser coronat, que en aquesta època de l'any, doncs, degut a que les neus s'han avançat i que pega l'hivern, doncs estava més per neu del que tenia que estar, en principi. És allà on han passat aquestes desgràcies.
Bé, de fet, s'ha deixat de buscar les persones després de bastants dies en els que se n'han salvat 40 persones, si no estic equivocada. Les últimes notícies eren que s'havien salvat 40 persones, però hi havia algunes que, evidentment, han quedat desaparegudes a la muntanya. Un fet aquest inevitable, Bernat? És a dir, la meteorologia a vegades fa aquesta trampa i et quedes allà i o pots preveure-ho?
A veure, el que està clar és que una vegada més ens demostra que la muntanya està viva, que una muntanya o un lloc d'accés que en principi tècnicament és fàcil, però que a nivell d'alçada pot ser greu, perquè si més 600 metres ja comença a haver-hi problemes, de cop i volta es pot tornar un infern. I una vegada més ens ha demostrat que a vegades, per molt fàcil que sigui, per molt assequible, doncs hem de dir que no. I en aquest cas, doncs, segurament van dir que no. Compteu que aquesta ruta és una ruta que la fan milers de persones, milers de trekkers a qualsevol època de l'any, i a vegades aturar tota aquesta massa de gent, dir que no, costa molt, i més en un país on, malgrat el seu negoci i les seves infraestructures són la muntanya, no hi ha ningú que posi barreres a aquesta muntanya. Llavors, quan les coses es torcen, hi ha molta neu i quan comencen a caure els allaus, doncs enganxen a molta gent pel medi, i en aquest cas fent aquest pas d'aquest coll, que és el Turun Pass, que és un pas força alt, no?
Bé, de fet, aquest és un tema que ja vam apuntar en un dels espais de la teva col·laboració. Vam apuntar, i és el tema dels permisos i de com aquest país, de fet, viu dels muntanyers. És a dir, que potser moltes vegades no es té prou cura i que al final això és un negoci.
Sí, el que passa és que ells et donen el permís, però no et donen els permís. Et donen un permís, però no et diuen quant temps quedarà. Et donen un marge de temps i tu dones aquest marge, que és molt ampli. Què pots fer des d'aquest trekking? Vol dir que potser ara estaran 10 dies que no es podrà fer, 15 dies que potser sí que es podrà fer. Llavors això el govern no ho controla, creu que tu tens que tindre ja l'experiència per anar-hi. Mira, la prova és que amb aquestes valls tenim una expedició a l'equip de Millet, tenim una expedició dels nostres esponsoritzats, i una experta en esquí de muntanya, que ara n'ha sigut 7.200 en esquí. I aquesta gent no ha pogut passar pràcticament del campament base. A 5.900 metres han tingut que aturar, no ha pogut fer cim. Sé que estan baixant perquè ells van lliurar un missatge que la zona està molt perillosa, que està molt malament. Llavors, et demostra que la gent que una mica sap del tema, que són experts, que van a fer una ascensió més difícil que l'altra, tenen mesures, diuen no, el que aquesta vegada no es pot fer, ens hem gastat diners, hem invertit temps, però la muntanya està aquí i tornarem. I en canvi, altra gent, que potser no és inexperta, portat per la globalitat de vinga, va, a veure qui som i tots, no? doncs passen aquestes coses.
Home, a vegades, Bernat, deu ser per la inconsciència personal de qui porta el grup, però altres vegades també deu ser una mica per l'obligatorietat d'assolir determinades fites, no? Tu saps perfectament que quan un sponsoritza un equip, doncs a vegades de demana uns certs resultats, no? I això no sé si també pot provocar pressió, no?
Sí, amb aquest, sí, això sens dubte pot provocar aquesta pressió. En aquest cas, aquesta gent, allà hi van una mica... Jo penso que van gent més sense aquest tipus de pressió, perquè són gent més, diguem, més muntanyins, normals, sense cap tipus de sponsorització. Tan sols el que passa és que en aquests llocs, quan hi ha molta gent que va un itinerari i que les coses comencen a posar-se malament, un per l'altre es va animant. Llavors, el fet de renunciar costa més. És diferent que tu vagis una muntanya sola, on hi ha menys gent, i el compromís de quan no ho veus clar i dius, ostres, això està malament, tiro enrere perquè està sol, i l'altre és dir, aquí en la carreta de la gent sempre hi ha algú que és més valent que l'altre, sempre hi ha algú que diu, vinga, va, som-hi, que això es pot fer, i empenya el grup, no? I amb aquestes, diguem-ne, trekkings que són de tanta gent, sempre hi ha aquest tipus de gent que es pensa que, bueno, passarem aquest pas, no passarà res, això es pot passar... I a vegades doncs, no es pot passar. A vegades és que dic, senyors, aquesta vegada no, ens esperem uns dies aquí o renunciem amb aquest trekking que és circular, un trekking que dona tota la volta al massís dels Annapurna. És un trekking preciós per fer, però en bones condicions.
Està clar. Bé, diuen que fins als 7.000 els rescats, més o menys, si no és un allaut, com és el cas d'aquesta notícia que estem facilitant avui, doncs es poden fer, no sé si amb una certa facilitat, però hi ha unes mínimes garanties, a partir de 7.000 els rescats són complicadíssims.
Sí, però penseu una cosa també, que en el cas dels allaus, i avui hi ha com aquest, on hi ha molts camins per pujar al mateix lloc, si han baixat allaus, la zona... A mirar és molt gran, és immens, allò és molt gran i és impossible el fet de detectar on està. Si la persona està localitzada, està en un punt concret, està clar que és, diguem, possible fer-ho en cas de bon temps. En un cas tan ampli, on segurament deuen haver-hi metres i metres de neu acumulat, doncs amb gent tapada, doncs això, per desgràcia, no es podrà trobar fins que desglaci passat la temporada de l'hivern. Això ha passat aquí a Catalunya també, en recordo el Valandreu fa uns anys, que va haver-hi una sèrie de gent que els va enganxar amb unes ventades molt fortes i van haver-hi gent del grup que no se'ls va trobar fins a que va desglaçar i van aparèixer amb els fons d'unes valls a cap d'uns mesos. Això ha passat aquí a Catalunya.
Bernat, hi ha algun tipus de material, algun tipus d'aparell electrònic que pugui ajudar a trobar les persones que hagin pogut quedar sepultades als allauts?
Efectivament, hi ha un sistema que és l'ARBA. L'ARBA és un emissor d'una senyal que, en cas de que quedi sepultat, el teu company et pot arribar a trobar, cal portar-lo i cal portar-lo engegat, lògicament, perquè això es pugui
ser efectiu. Perquè puguin detectar-te.
Però el que passa és que amb aquests itineraris, de ben segur, hi ha molta gent que no el porta. Primer, perquè és un aparell que... No és que sigui gaire car, costa al voltant de 300 euros aproximadament, però que et pot salvar la vida, no?
Clar.
El que passa que molta gent que va a aquests llocs segurament no, ni es pensa que li caldrà per fer servir, no? I el que està clar és que quan es va a la muntanya nevada, a la muntanya que hi ha neu, es té que anar amb una sèrie de recursos, ja sigui l'arbre, ja sigui una pala, ja sigui unes sondes, per si tens una allau, doncs poder actuar i poder ser tu el primer que socorris els teus companys. Tot i així, imagino que els allaus que hi ha hagut en aquestes valls són immensos, són molt grans, i a vegades doncs, les tonelades de neu que es poden acumular doncs, poden ser molt grans. Imagineu-vos amb una pendent que hi ha 200 persones o 100 persones pujant, que passi un allau, la desgràcia és monstruosa, és una catàstrofe, que és el que ha passat aquests dies, aquest trekking dels Annapurnes, que és on t'enganxa tanta gent, on n'han pogut salvar uns quants i on, per desgràcia, molts altres romandran a sota les neus fins que es facin a la temporada de la primavera.
Molt bé, doncs volíem fixar-nos justament en aquesta desgràcia, una desgràcia que no és la primera de la temporada, però que sí que aquesta, pel volum de persones que han quedat sepultades, era una notícia important i a tenir en compte.
Molt trista. Molt trista, perquè A més, tampoc no és un lloc que tècnicament requereixi molta... No té dificultat, tan sols és que es té que fer un pas de muntanya, un coll de muntanya, que està alt, són 5.600 metres, i que té que preveure. Jo recordo que quan vaig estar-hi, hi havia gent, imagineu-vos, que els pujaven amb cavalls perquè els poguessin passar, perquè hi havia gent que el volien fer, no, caminant no podien fer-ho, i hi ha un servei de cavalls que els pugen fins al coll i després ja baixar, ja baixen a peu per l'altre costat. Però imagineu-vos el turístic que arriba a ser en un moment donat, no?
Clar.
Això per mi ja és una miqueta el colmo del voler fer les coses ja no pel teu pas, sinó amb ajuda de gens externs que dius, bueno, potser no sé si em compensaria a mi anar a fer aquestes coses amb aquests mitjans.
Clar.
És un lloc turístic.
Si entenem la muntanya com un esport o el trekking com un esport, evidentment potser que et passis amb un cavall no seria com a mínim el que tindria massa sentit.
Exacte, però és així i per desgràcia ens passen aquestes coses i torno a repetir, la muntanya està viva, cal llegir-la i a vegades cal dir no, i això és el més important. I dir no és saber-ne molt. Al meu entendre.
Molt bé, doncs aquest és l'últim missatge que avui ens dona en Bernat Clarella, la seva última intervenció avui, perquè el deixem que marxi a la muntanya, que és on està, i on suposo que ja està amb ànsia de trobar-se amb el seu hàbitat habitual.
Bé, avui estem aquí a Sant Llorenç d'Amunt, estem a la vora de la ciutat, però encara que estigui a la vora de Barcelona, hi ha racons preciosos i anirem a gaudir una miqueta per poder passar el dissabte tranquil·lament.
Molt bé, Bernat, esperem la setmana que ve. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada i gràcies també per ajudar-nos a fer una mica de llum sobre aquesta terrible notícia que ens ha acompanyat les dues últimes setmanes. Fins la setmana que ve, adeu.
Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Adeu.
Bon cap de setmana.
Tiramilles, dissabtes de 10 a 1 i diumenges de 10 a 12 a COPE Catalunya i Andorra, amb Carme Ayala.